cada dia. De dilluns a divendres.
A l'ombra de quatre arbres.
A Ràdio 4.
Ha estat un dels somnis somiats per molta gent que pensava en avançar-se en el temps. Ha estat segurament motiu de moltes novel·les de ciència-ficció, però no és fins als anys 60 que els científics especulen al voltant de la possibilitat real de crear l'efecte de la invisibilitat. No va ser fins l'any 99 quan el científic britànic John Pendry va proposar una partícula metàl·lica que permetia per primera vegada posar en pràctica un somni perseguit per molts, insistim. Va ser a partir de llavors que s'inicia la possibilitat d'investigar més a fons al voltant de com la llum pot arribar a lliscar sobre els objectes convertint-los en invisibles. Tot això no seria possible sense l'aparició en escena d'una nova generació de productes ultratecnològics, els metamaterials, que més o menys, per definir-lo, ara ampliarem més, és un material artificial que presenta propietats electromagnètiques inusuals i controlables al voltant i no presents en cap medi natural conegut. Ara entrarem més en aquesta definició i també li podrem preguntar al nostre convidat si l'hem encertat o no. El Departament de Defensa dels Estats Units està invertint molt en investigar les possibilitats de crear escuts d'invisibilitat, però les possibilitats generades passen també per obrir alternatives en el camp de les telecomunicacions, l'òptica i l'electromagnetisme, per exemple. Sense anar als Estats Units, i concretament des de la Universitat Autònoma de Barcelona, des del CIMITEC, que és el Centre per la Investigació en Metamaterials, per a la Innovació en Tecnologies d'Electrònica i les Comunicacions, s'han liderat diversos projectes per potenciar les possibles aplicacions tecnològiques per a empreses de l'entorn proper. Quan entrem en aquesta dinàmica, en temes com aquest, comencem a somiar massa i per tocar una mica més de peus a terra hem volgut convidar en Ferran Martín. Ell és catedràtic d'electrònica del Departament d'Enginyeria Electrònica de la Universitat Autònoma de Barcelona, director del CIMITEC, que respon a aquestes sigles que dèiem, del Centre d'Investigació en Metamaterials, també membre del Centre de la Xarxa d'Innovació Tecnològica del FIDEM, de la Generalitat de Catalunya. Li agraïm moltíssim que estiguis aquí, t'agraïm moltíssim que estiguis aquí amb nosaltres en el nostre bosc per parlar una mica d'això que sembla ciència-ficció a priori, no? Però que en realitat té unes explicacions concretes que en ràdio serà difícil de poder-les explicar, però que com a mínim farem aquest intent durant els propers minuts. Benvingut.
Gràcies.
És ciència-ficció, realment?
Gràcies i bon dia. Bé, el primer de tot és que l'has encertat molt, amb la definició i amb la breu ressenya històrica que...
Estem ben assessorats.
A veure, la invisibilitat és molt difícil d'aconseguir. Uh-huh. I, de fet, potser caldria explicar una miqueta què vol dir fer un objecte invisible. Nosaltres veiem els objectes perquè aquests objectes són il·luminats amb algun tipus de radiació, per exemple, amb radiació solar o amb la radiació d'un fluorescent, i els objectes que veiem, els veiem en tant en quant dispersen aquesta radiació. L'ull humà, que és un detector del visible, sí, doncs és capaç de veure'ls degut amb això. Això vol dir que fer un objecte en invisible passa per aconseguir que no sigui capaç de dispersar la llum, ni sigui capaç d'absorbir-la, de manera que si il·luminem amb algun tipus de radiació aquest objecte, qualsevol detector no sigui capaç de veure'l. Però aconseguir invisibilitat real vol dir no només en l'aspecte del visible, sinó en tot l'espectre electromagnètic. Uh-huh. A veure, perquè s'entengui això, faré un símil
que
és molt, molt senzill. Nosaltres no som capaços, els humans, de detectar els ultrasons, però en canvi els animals sí, i de fet els gossos se'ls insinistra amb ultrasons.
Sí.
Bé, doncs d'igual forma, nosaltres som capaços de veure objectes, som capaços de veure la radiació visible, però no som capaços de veure la radiació de microones, de radiofreqüència. Per tant, aconseguir la invisibilitat vol dir no només fer-ho en el visible, sinó també en freqüències de radar, per exemple, en tot un espectre molt ampli, i això és extraordinàriament complicat, i el que s'han fet han estat petits avenços, petits passos que permeten visionar que podrem aconseguir alguns efectes d'invisibilitat. Però la invisibilitat perfecta realment jo crec que és molt difícil d'aconseguir. Podríem dir que potser és quelcom proper a la ciència-ficció.
Jo ho volia deixar per més endavant, però ja que estem, per què és impossible realment? Què és el que fa impossible? Què és el que falta per aconseguir que això sigui realment una
sí,
realitat?
A veure, el que és la invisibilitat passa per poder guiar a voluntat la radiació. Aquest és el punt clau. I això es pot aconseguir amb unes estructures que s'anomenen metamaterials, que després en podem parlar una miqueta de què són, com s'aconsegueixen. I aquestes estructures són unes estructures que tenen unes propietats intrínseques que fan que no es pugui aconseguir aquesta invisibilitat en un ampli espectre. És una limitació, diguem-ne, intrínseca. Amb el que es coneix avui en dia, per tant, això és realment molt difícil. Ara, en ciència hi ha hagut grans revolucions, i no es pot dir mai un no rotund d'una cosa, o al contrari, s'ha de ser una miqueta caut amb això.
Estaríem també parlant de la dificultat de fer-ho a tamanys grans, no? Pel que tinc entès, a tamanys petits és més fàcil aconseguir aquesta invisibilitat.
Diguem-ne que la dificultat és aconseguir... No és una qüestió tant de tamany, sinó de trobar unes condicions per fer escuts d'invisibilitat aplicables a qualsevol tipus d'objecte. Aviam, potser tothom, o molta gent, coneix les pel·lícules de Harry Potter, no? Harry Potter es posa una capa d'invisibilitat, sí. No? I aquesta capa, doncs, és una capa, és un material elàstic, no és un material sòlid, no? Això és extraordinàriament difícil, perquè es pot manipular la llum fins a cert punt, però amb estructures rígides. A la que nosaltres estem parlant de materials elàstics, això és extraordinàriament complicat. I això és una gran dificultat. És a dir, no ens podem imaginar, dintre de l'àmbit militar, no, en un futur, escuts d'invisibilitat que portin els carros de combat o els soldats, que siguin rígids. Això no té cap... No sembla que tingui massa sentit.
Molt bé. Fem aquí un parèntesis, si et sembla, i et preguntem com arribes tu a dedicar-te a aquesta obsessió i a aquesta professió. Com arribes al CIMITEC, com arribes a ser catedràtic, és una aposta inicial ja buscada des de ben petit?
Aviam, no, ni molt menys. Jo, de fet, sóc físic d'origen, em dedico des dels anys 90 a l'enginyeria de comunicacions. De fet, el CIMITEC és un centre relativament nou, té 3 anys, el vam crear nosaltres, i l'interès pels metamaterials neix a principis d'aquesta dècada. És a dir, jo m'havia dedicat anteriorment a l'enginyeria de comunicacions. Dintre de l'enginyeria de comunicacions, el que s'anomena enginyeria de radiofreqüència i microones, i dintre d'aquest àmbit havia estat estudiant amb bastanta profunditat el que coneixem amb el nom d'estructures periòdiques, que són unes estructures que tenen unes propietats interessants per l'optimització de circuits de comunicació. De fet, els metamaterials són estructures periòdiques, i aquí és on neix una mica l'interès cap a aquesta línia, però sobretot perquè ens van interessar a mi i a altres investigadors, altres col·legues meus, les propietats exòtiques i úniques d'aquestes estructures, i especialment uns quants investigadors als Estats Units, nosaltres i d'altres, varen veure la possibilitat de que aquestes propietats úniques podien ser utilitzades no només en aspectes tan mediàtics com la invisibilitat, sinó també per implementar components de comunicació pràctics, amb unes prestacions millors, amb un tamany inferior, etcètera, etcètera.
Parlem aleshores d'aquestes aplicacions diferents o aquestes possibles aplicacions en les que vosaltres també heu treballat i esteu investigant projectes concrets. Parlem una miqueta de quines són les alternatives a l'utilització del metamaterial en altres camps.
Sí, a veure, els metamaterials, jo crec que en el moment actual, diguem-ne, ja no és una especulació que poden ser utilitzats per implementar el que nosaltres anomenem components de radiofreqüència i microones. Què vol dir això? Doncs això són els components que porten, per exemple, els telèfons cel·lulars i altres terminals de comunicació. Un receptor de ràdio porta components de radiofreqüència. Aleshores, les propietats úniques dels metamaterials fan que es puguin dissenyar aquests components amb unes millors prestacions, que es puguin dissenyar components basats en noves funcionalitats, que es puguin dissenyar components més petits, etc. I això ens porta a l'aplicació d'aquestes estructures, d'aquests metamaterials, amb dispositius concrets. Per exemple, nosaltres tenim en aquest moment un projecte sobre identificació per radiofreqüència amb una empresa catalana que es diu Aida Center, en el que intentem implementar antenes que potencialment poden substituir els codis de barres amb productes, i que aquestes antenes doncs, siguin molt més petites que les que porten els actuals sistemes d'identificació per radiofreqüència. I això es pot aconseguir gràcies a les característiques d'aquests nous materials. Aquest és un exemple.
Quan parles d'antenes, parles de substituir un codi de barres per una antena?
Sí, efectivament. Substituir un codi de barres, que és quelcom que tothom coneix. Els codis de barres tenen una limitació, i és que cal apropar un pam o menys l'objecte, el producte, al lector. Quan estem parlant d'antenes, això no és necessari, però la dificultat que tenen una limitació, diguem-ne, d'aquestes antenes és que són d'un tamany considerablement gran per determinats productes. Per tant, hi ha una limitació al creixement d'aquest sector.
Pensava que m'anaves a dir tot el contrari, que són extremadament petites.
No són extremadament petites, no perquè operen a unes freqüències tals que no poden ser extraordinàriament petites. El que nosaltres intentem fer és aconseguir antenes més petites, intentant mantenir les prestacions de les actuals. I estem treballant amb això, encara diguem-ne estem en una fase preliminar, però és un exemple, diguem-ne, que crec que es pot entendre bastant bé. Hem treballat també en altres camps, per exemple amb la multinacional Seiko Epson, japonesa, en el camp de les comunicacions inalàmbriques de banda ampla. Aquest tipus de comunicacions doncs, permeten la transmissió de dades, de vídeo, de multimèdia, i per això doncs, es necessiten uns components electrònics que porten els terminals de comunicació, que han de tenir unes prestacions molt, molt potents, i els metamaterials doncs, poden permetre, com hem demostrat, sintetitzar alguns d'aquests components amb aquestes prestacions. És un altre exemple que crec que fica...
Que s'està desenvolupant.
Que s'ha avançat molt, ja, diguem-ne.
En la medicina també crec que hi ha possibles avenços?
A veure, en el camp de la medicina, a mi m'agradaria potser destacar els avenços que estan portant els meus col·legues de la Universitat de Sevilla, amb qui tinc un projecte en col·laboració des de fa uns anys, en el camp de la ressonància magnètica nuclear. Ells estan treballant en intentar fer lents per a aquesta aplicació que puguin permetre una major resolució que els sistemes actuals. Crec que és un camp que és molt prometedor, hi ha una patent darrere, em consta que hi ha una patent darrere, i probablement sigui una de les aplicacions que veurem en un termini de temps més curt en el mercat. Jo sóc optimista, i és molt possible que això pugui tirar endavant.
És possible que hi hagin altres aplicacions però que a nivell comercial no tinguin molta sortida però que puguin arribar a ser molt útils per segons quines coses? O sigui, és a dir, sempre ha d'haver-hi una gran empresa darrere per tirar endavant la consegüent investigació i desenvolupament d'un projecte determinat?
Aviam, és molt bo que hi hagi una gran empresa darrere o el recolzament de l'administració. Això és el que passa als Estats Units, clarament, no? El Pentàgon està finançant substancialment els projectes sobre invisibilitat portats a terme als Estats Units. No hi ha dubte que és important que hi hagi una empresa al darrere per introduir en el mercat certs productes. És a dir, nosaltres el que fem a Cimitec és investigació sobre l'aplicació dels metamaterials en el camp de les comunicacions, però fem el que jo anomeno una investigació dinàmica. És a dir, sempre pensem en potencials aplicacions, sempre pensem en la cerca de socis empresarials per tal de poder d'intentar fer transferència de tecnologia i a la llarga introduir aquests productes que nosaltres desenvolupem en el mercat. Aquesta és la idea.
Anem a fer una petita pausa. Si et sembla, connectem amb el trànsit, amb el Real Automòbil Club de Catalunya perquè ens expliqui com està la situació del trànsit en aquests moments. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com està això?
Doncs està bastant bé, bastant tranquil, poques complicacions. S'està millorant molt ràpidament ja el trànsit al cinturó del litoral. Fins fa ben bé 10 minuts, un quart, encara teníem una mica de cues a la zona de Sant Joan d'Espí, on hi ha hagut un accident d'entrada en direcció a la zona franca, que durant una hora ben bona, ben llarga, ha estat complicant força el trànsit en aquest punt del cinturó. Un cop s'ha retirat tot, s'ha anat netejant a poc a poc la via de cotxes, i ara queda com a molt intensitat en aquest tram del cinturó, així que tornem a la normalitat, no només aquesta via, sinó en general a la resta. Únicament, per tant, les obres poden dificultar una mica més la mobilitat. Recordem, aquest matí, per exemple, la C-17 a Tagamanent, que deixen un sol carril per circular en cada sentit de la marxa. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Molt bon dia, Eduard Sánchez, gràcies. 11:31 minuts, estem parlant amb en Ferran Martín, esteu a l'ombra de 4 arbres a Ràdio 4, estem parlant de la invisibilitat i dels metamaterials, estem parlant dels possibles projectes que podrien sortir, de si realment ha d'haver-hi una empresa darrere perquè es puguin tirar endavant molts d'ells. Es podria dir que hi ha alguns projectes que estan al calaix i que no es fan perquè no hi ha empreses interessades, en aquest sentit?
No,
tens algun amagat?
No, jo crec que si hi ha coses interessants, normalment, si realment són interessants, sempre acostuma a haver-hi recolzament, ja sigui per part de l'administració o per part d'alguna empresa. Per tant, jo diria que no. Si no es troba finançament, probablement és que no sigui prou interessant. Tot i que a vegades pot passar en altres àmbits, probablement, que puguin haver-hi coses interessants a llarg termini, però que costi de veure l'interès, no? Però jo diria que en el nostre àmbit, quan realment hi ha una cosa interessant, normalment s'aconsegueix finançament. Insisteixo, per part d'empreses, però també per part d'administracions.
Suposo que deies, has mencionat en al principi que als Estats Units el Pentàgon està realment darrere, i quan està el Pentàgon és que realment hi ha una possible línia d'investigació clara per aplicar-la en aquest sentit, no? Hi ha més coses que no sabem en les que estigui el Pentàgon implicat en aquest tipus de...
Bé, jo no ho sé.
No ho saps.
Segurament només ho sap el Pentàgon,
sí.
Això.
Però en aquest sentit, però sí que saps com s'estan desenvolupant les investigacions sobre la invisibilitat aplicades en l'àmbit militar.
Jo conec, i els meus col·legues coneixen, el que és públic, és a dir, el que es publica en articles especialitzats, no? Si s'estan portant a terme altres desenvolupaments que representen un secret i que això jo ho desconec, però ho desconec perquè no tenim manera, diguem-ne, de conèixer-ho, no ho sabem. En tot cas, jo la meva impressió és que no, és que és un tema, diguem-ne, que pot tenir bastant interès. Estem encara en una fase molt preliminar i potser si algun dia s'arriba hi ha algun prototipus útil, no ens adentrarem, o no ens adentrarem de com funciona, o no es publicarà, però jo crec que ara encara estem en una fase molt preliminar de tot això. Em refereixo a la invisibilitat.
A la invisibilitat. Ens ha trucat un oient i ens ha dit, jo crec que ho hem mencionat, potser no ho hem deixat del tot clar, que defineixis què vol dir metamaterial.
Sí.
Si ho podem definir una mica més amb aquesta idea.
Un metamaterial és una estructura artificial, que vol dir feta per l'home, que no existeix a la natura, que consisteix en una estructura periòdica de combinacions de metalls i dielèctrics que, degudament estructurats, té unes propietats electromagnètiques i òptiques que es poden controlar, sent en alguns casos obtenir propietats no existents a la natura. Aquesta seria probablement la definició més concreta del terme. Per tant, són estructures artificials però fetes amb materials naturals, és a dir, ja he comentat que estan fetes de metalls i de dielèctrics. Metalls són el coure, l'or, tothom sap el que és un metall.
Sí.
Un dielèctric és un material que no condueix el corrent, un plàstic, un material ceràmic, un tros de fusta, És a dir, són materials convencionals, però que degudament estructurats
i combinats, aconseguir... perquè segurament hi ha hagut aquí un procés d'investigació per saber quins són els que combinats
precisament. Per exemple, és com si diguéssim, a veure, una totxana no té cap utilitat, però si jo amb aquesta totxana faig una casa, aquesta casa té una sèrie de propietats i té una sèrie de funcionalitats, no? Doncs seria quelcom similar. És a dir, el que és fonamental és que les propietats que es poden obtenir són diferents de les dels elements constituents. La invisibilitat és un clar exemple d'això, o diguem-ne, el fenomen en el que es basa la invisibilitat, millor dit, és un clar exemple d'això. Si nosaltres no podem aconseguir invisibilitat amb materials naturals, no? Ni de tros. En canvi, estructurant convenientment aquests materials, podem aconseguir controlar la propagació de la llum per tal de fer objectes invisibles. És a dir, que podem controlar les propietats òptiques, en aquest cas, quan parlem de llum, d'aquestes estructures. Uh-huh. Aquest és l'aspecte fonamental.
Abans, a micròfon tancat, jo li comentava al Ferran Martín que ahir havia estat amb nosaltres l'Enrique Fernández, vinculat al projecte de detector de partícules Atlas dintre de l'LHC, d'aquest accelerador de partícules que començarà a funcionar el proper 10 de setembre. Ell em deia, no tinc res a veure, no estic al cas, no estic al dia, però hi ha moltes coses... De fet, m'has comentat que fins i tot, bueno, que coneixes l'Enrique Fernández perquè va ser el teu professor, no, durant un temps. Però hi ha coses per la manera de parlar, no? Quan parlem d'invisibilitat, no?, que ell també mencionava, no? En un altre àmbit de coses, perquè parlàvem de partícules que no es veuen, que xoquen entre elles i que apareixen partícules que no veiem, no? I que a través d'aquestes partícules que no veiem es pot arribar a configurar una imatge de la matèria fosca, la matèria que no coneixem de l'univers, que no deixa de ser parlar en terminologia molt difícil, en ràdio, que costa i que per fer-nos una bona idea, fins i tot una explicació visual de com aquest material fa que la llum, en aquest cas, no, passi, o com es pot arribar a alterar la llum, no, en un material, fer més intel·ligible l'explicació. Ho entenem, eh?
De fet, si em permets, jo crec que hi ha un fenomen a la natura que potser pot ajudar a entendre com es pot aconseguir fer un objecte invisible. Si em permets, crec que és interessant per l'audiència explicar-ho. A veure, és el fenomen del miratge. El miratge es dona en zones desèrtiques on la Terra està molt calenta. Uh-huh. De manera que la temperatura de l'aire sobre la Terra va canviant a mesura que ens anem cap amunt, no? Això fa que l'índex de refracció de l'aire. L'índex de refracció és una propietat del medi que determina com es propaga la llum. Doncs aquest índex de refracció va canviant. I això fa que la llum no segueixi una trajectòria rectilínia, sinó curvilínia. Uh-huh. Per tant, en la direcció en què nosaltres mirem, estem veient quelcom que no hi ha. Això és una mena d'il·lusió.
Sí.
Uh-huh. Doncs la invisibilitat és quelcom... L'efecte d'invisibilitat es pot aconseguir d'una forma similar. És a dir, nosaltres volem apantallar un objecte, el volem fer invisible. Què hem de fer? Què hauríem de fer, si es pogués, que no es pot fer encara actualment? L'hauríem de rodejar d'un escut, de manera que aquest escut hauria de tenir unes característiques, un índex de refracció punt a punt, controlat d'una determinada forma, de manera que la llum es desviï per l'escut i surti per l'altra banda, de manera que un detector, o l'ull humà, doncs no sigui capaç de detectar la presència ni de l'escut ni de l'objecte que hi ha a l'interior. Uh-huh. Aquesta és una de les maneres en què s'està aconseguint obtenir la invisibilitat. N'hi ha d'altres, concretament un altre que és molt interessant és el que s'anomena tècnicament compensació de la dispersió, que vol dir rodejar l'objecte amb un metamaterial, amb un material artificial, de manera que es minimitzi la dispersió de l'escut i de l'objecte. El problema en aquest cas és que l'escut s'ha de dissenyar en funció de l'objecte. Per tant, si modifiquéssim...
En funció de la forma de l'objecte...
De la forma i de les característiques de l'objecte, de les característiques físiques. És a dir, que aquest escut no serviria per qualsevol tipus d'objecte. En canvi, de l'altra forma que he comentat, desviant la llum, sigui quin sigui l'objecte que hi posem a l'interior, doncs en principi hauria de funcionar.
Quan parles de que sigui invisible per l'ull humà i per part d'un observador, has dit, o un controlador, perdó, has dit, no? Sí, has parlat que l'ull humà, que sigui invisible per l'ull humà i per altres tipus de detectors, no? Com són aquests detectors? O sigui, poden ser...
Un radar, per exemple. Un radar. És a dir, a la nit, per exemple, nosaltres no som capaços de veure un objecte. Per què? Doncs perquè l'ull humà és un detector sensible al visible. Si no hi ha llum visible, llum solar o llum d'un fluorescent, no som capaços de detectar, però en canvi un radar funciona perfectament. Per això deia que quan parlem d'invisibilitat hem de determinar ben bé què vol dir. Invisibilitat perfecta vol dir no només per l'ull humà, sinó en tot l'aspecte electromagnètic, i això és el que és extraordinàriament complicat.
Espanya i les investigacions al respecte, pel que tinc entès, no ens podem queixar. Hi ha un bon equip d'investigadors que està treballant al respecte. I no sé, en un rànquing no val la pena posar-s'hi, però en qualsevol cas sí que està bastant posada Espanya en aquest sentit.
Sí, realment Jo crec que puc afirmar que Espanya és una potència en el camp dels metamaterials. Per què? Home, doncs perquè tenim un nivell de publicacions i de resultats a nivell internacional molt bo, no? I un gran reconeixement internacional. També m'agradaria comentar en aquest sentit que recentment l'administració, jo crec que ha fet un reconeixement d'això, perquè ens ha concedit un projecte de gran envergadura a un equip format per 8 socis universitaris, que és un projecte del programa Consolider, que són projectes de gran envergadura. Perquè us en fa una idea, en la convocatòria d'aquest any se n'han donat 12 en tots els àmbits de la ciència i de la tècnica i de totes les disciplines, no? Per tant, estem parlant de projectes de gran envergadura i és una molt bona notícia per nosaltres, no? Perquè és un reconeixement per part de l'administració. Mm-hmm. Sí, efectivament penso que Espanya és un país capdavanter amb el camp.
I la Universitat Autònoma de... s'apunta, no?, en aquest sentit.
La Universitat Autònoma i concretament CIMITEC doncs està treballant en aquest camp, diguem-ne, des de principis d'aquesta dècada. Per tant, ens considerem pioners, no tant en el camp de la invisibilitat, nosaltres amb invisibilitat de fet no hi treballem, però sí en l'aplicació dels metamaterials en enginyeria de radiofreqüència i micros, enginyeria de comunicació en general.
Li hem preguntat a Ferran Martín on podríem trobar més dades per ampliar aquesta informació, aquesta xerrada que hem tingut, i ens ha dit que podríem trobar més informació sobre aquest tipus d'investigacions i els metamaterials al web oficial del CIMITEC, que és www.cimitec.uab.es.
No, és cimitec.uab.es, sense el 3B dobles davant.
Ah, perfecte, doncs cimitec.uab.es, a la secció novetats. I per conèixer una mica més sobre els metamaterials també es pot fer una cerca a Wikipedia, una paraula metamaterials com clau, i també recomana un llibre titulat Metamaterials, un nou concepte per al disseny de sistemes de comunicació. És un llibre que el tenim aquí a la taula i que ens ha portat, que és un llibre, suposo que per iniciats una miqueta o que vulguin entrar a veure de prop la dificultat que suposa entendre-ho, no?
Sí, no és un llibre de divulgació, sinó que és un llibre ja per persones que estan una mica en contacte amb aquests temes, encara que no siguin especialistes en metamaterials.
També s'està organitzant una exposició itinerant anomenada Matter in Progress, on hi ha un apartat dedicat en exclusiva als metamaterials i que hi ha previsió que faci parada a Barcelona, entre d'altres províncies de l'Estat, on també s'aturaran. Això no se sap encara dates...
Bueno, de fet, aquesta exposició a Barcelona s'ha fet, es farà properament a Saragossa i en posterioritat a Madrid, això ja el 2009. No conec encara dates, jo crec que està encara per determinar.
Doncs Ferran Martín, t'agraïm moltíssim que hagi estat aquí a l'Ombra de Quatre Arbres explicant-nos més sobre aquesta invisibilitat i els metamaterials. Estarem al cas de com va aquesta evolució i els vostres projectes que tiren endavant.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i per donar-me l'oportunitat de donar a conèixer les nostres investigacions. Gràcies.
Ha estat un plaer. 11:44, continuem amb més coses aquí a l'Ombra de Quatre Arbres.